Us donem la benvinguda a aquest podcast sobre memòria històrica. Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que, amb esforç i sacrifici, han fet avançar la societat fins als nostres dies. Aquest és l'objectiu d'aquest podcast que avui estrenem. Volem mirar enrere en el temps per entendre el perquè i el com van passar les coses. Parlarem amb testimonis dels fets més importants de la història recent i conversarem amb persones expertes. Volem parlar de memòria històrica amb rigor, involucrant en aquest procés la comunitat de la ciutat, especialment el jovent, i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària. De la mà d'estudiants de secundària dels instituts Salvador Dalí, Estany de la Ricarda, Ribera Baixa i Valdir Aguilera del Prat de Llobregat, aquest podcast ens permetrà reflectir-nos en uns miralls en què veurem com, en realitat, som l'herència d'aquelles persones que van lluitar i patir perquè nosaltres puguem gaudir de drets i llibertats. L'alumnat que ens acompanyarà durant els pròxims 13 episodis ha participat de les entrevistes que hem fet, però també de la mà del Teatre Cadis del Prat de Llobregat dona vida a personatges reals o imaginaris que ens ajudaran a reviure el passat com si fos avui. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria. Capítol 1. Barcelona, Rosa de Foc.
La guerra no canvia. Sempre beneficia els poderosos i és la societat civil, especialment la més pobra, la que en paga les conseqüències. D'exemples en tenim molts, fins i tot als nostres dies. Però avui marxem fins a principis del segle XX per conèixer un dels exemples més clars d'aquesta desigualtat. Entre el 26 de juliol i el 2 d'agost de 1909, Barcelona i altres municipis catalans van convertir-se en focus de protestes antimilitaristes i anticlericals que van escalar en violència i intensitat. Un esclat revolucionari que arrencarà molt abans, amb un decret que obligava joves catalans i d'altres parts de l'Estat a anar a la guerra de Melilla. El descontent pel reclutament es va agreujar perquè només les famílies riques podien pagar 6.000 rals i lliurar-se de la guerra. Els més humils, la majoria, no podien permetre's aquesta exempció.
El principal problema són les desigualtats socials, no? Perquè en la guerra del Rif, aquesta guerra que fa que es busqui la lleva dels soldats, el sistema de reclutament és molt peculiar. Tu pots redimir d'anar a l'exèrcit si pagues un tant, no? I si no, doncs hi has d'anar. És evident que al final qui va a la guerra són les persones pobres, els fills dels treballadors, etc. No? I per tant, a més, en aquell cas concret, la lleva bàsicament és de soldats catalans. No? Llavors, aquesta, diguem-ne, doble vessant, per una banda el fet que sigui gent pobre i per l'altra que siguin catalans, fa que l'esclat, en aquest esclat sí, barregi moltíssimes coses, perquè s'hi barreja l'esclat social, però també s'hi barreja part de l'esclat nacional.
Hem escoltat l'Agustí Colomines, expert en la matèria, amb qui hem visitat l'escola Pia Sant Antoni, un indret que serà clau durant la Setmana Tràgica. Sobre el reclutament, Líria, estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat, ens planteja una qüestió.
Què passava si un jove cridat a files estava fora de Catalunya?
Si estava fora de Catalunya i es podia escapar, suposo que se'n lliurava. La majoria de la gent, joves inclosos, no podien viatjar. Això de viatjar em sembla que ara és allò de que podem. Bueno, marxem fora una setmana, marxem fora un mes i et ve una revolta i et pilla fora. Llavors no, perquè llavors la gent no es movia, no es movia, i menys els jovents. No tenien diners ni havia el costum de fer-ho.
I encara més, la guerra de Melilla era molt impopular entre la població. La gent veia aquell conflicte com un capritx de les elites espanyoles per enriquir-se encara més i no un assumpte que afectés les classes populars. Per comprendre bé què va ser la Setmana Tràgica i quina petjada ha deixat a la nostra societat, hem d'entendre el context en què es va donar. Espanya viu una època de decadència política amb la independència de les antigues colònies americanes encara en el record. La Catalunya industrial està formada per una societat burgesa benestant, propietària de les grans fàbriques, que conviu juntament amb la majoria obrera i menestral, en condicions de pobresa. La diferència de classe, però també el sentiment nacional, dividien la societat catalana, i especialment aquella que vivia a les grans ciutats com Barcelona. La capital catalana encara no és com la coneixem avui dia. La gent viu principalment a la part més antiga, la que fins feia unes dècades havia estat envoltada de muralles. L'Eixample està en construcció, un projecte urbanístic ambiciós que ha generat molts llocs de feina en la construcció de la ciutat del futur. Les fàbriques també són l'altra sortida econòmica de les classes populars. Famílies senceres malviuen ben a prop de grans nissagues burgeses. Persones nascudes a Barcelona o altres llocs de Catalunya conviuen amb immigrants arribats d'Andalusia, Extremadura o d'altres llocs d'Espanya. Això genera un batibull polític i social que tindrà el seu esclat més tard. El moviment obrer té molta importància en aquella Barcelona de principis del segle XX, però també el republicanisme, una idea política liberal que té una vessant més catalanista, representada per la burgesia catalana, i una altra més espanyolista, encapçalada per un nom, Alejandro Lerroux.
Un personatge molt controvertit. Alguns diuen que era un demagog, altres deien que era un personatge que havia arribat per desfer els partits anarquistes, o sigui, els socialistes d'aquí de Catalunya, que era anticatalanista totalment, això feroçment anticatalanista. Lerroux tenia aquesta verborrea revolucionària que primer va enganyar una mica a la gent, sobretot els anarquistes.
La historiadora Soledad Bengoetxea ens ha parlat d'aquest polític que va fer servir l'anticlericalisme i l'anticatalanisme per agitar les masses i escalar posicions, fent servir retòrica demagògica, sempre al servei dels seus interessos polítics. El catalanisme, però, no era exclusiu de les classes benestants. Bona part de l'obrerisme també tenia simpaties per les idees catalanistes, si bé la ideologia predominant entre les classes populars era l'anarcosindicalisme.
Estem parlant de 1909. Pensa que 7 anys enrere, només 7 anys, en 1902, els anarquistes havien endegat una vaga general d'una setmana de duració, una setmana Barcelona aturada pels anarquistes. Vull dir que les classes benestants, al 1902, van mobilitzar-se moltíssim per veure què podien fer per frenar aquest moviment anarquista. L'anarquisme era l'ovella negra de la burgesia.
Els treballadors d'aquella època mantenen un discurs així, no?, de catalanisme popular, per entendre'ns, no?, que fa que sorgeixin les dues coses amb una facilitat tremenda, no? Viuen, diguéssim, les dues opressions d'una manera molt clara.
Quan es recluten les lleves per la guerra de Melilla, hi ha protestes ciutadanes, moltes d'elles encapçalades per dones que suposen a que els seus fills i marits vagin a morir lluny de a casa per un conflicte que els és del tot aliè.
L'embarcament de tropes a Barcelona començà l'11 de juliol i el dia següent es produïren manifestacions antibel·licistes incidents als pols i per carrers. El clima era d'irritació popular, compartit pels partits nacionalistes, republicà, radical i socialista, contra una guerra incompresa. Tothom estava agitat, inquiet. Entre les assistents, la majoria eren dones obreres, familiars desenrolats que intentaren impedir l'embarcament al vaixell Puerto Rico i llençaren a l'aigua el tabac i els escapularis que prèviament els havien repartit algunes dones de la burgesia com a caritat. Algunes dones de la burgesia havien anat allà a donar escapularis a tratar de pacificar la revolta. Segons les cròniques, les dones cridaven: «Llanceu les vostres armes, que se'n vagin els rics, o tots o ningú, que se vagin els frades».
Marxar a la guerra i morir-se significava que et deixaves vídua, i era molt complicat, una vídua amb fills, sostenir la família, i això ens explica també l'aparició d'una prostitució extensa. Diguem-ne que les dones se subjeven perquè diuen: «Ostres, si es mor el meu marit i em foten fora de la feina, és que m'he dedicat al carrer», literalment. I això explica també que hi hagi moltes dones a la insurrecció, les cremes de convents, d'esglésies, de col·legis religiosos.
Amb l'historiador David Martínez Fiol hem parlat precisament davant l'església del Clot. Com veurem més endavant, aquest va ser un dels edificis religiosos que va cremar durant la Setmana Tràgica. Líria, l'estudiant de secundària que ens acompanya en aquest capítol de Miralls de Memòria, es pregunta per què aquella guerra va generar tant de rebuig.
Per què la gent no volia anar a la guerra del Marroc? No tenien sentiment patriòtic?
És que la guerra del Marroc no es feia per cap cosa patriòtica. La guerra del Marroc es va fer bàsicament per defensar les mines de ferro, que eren propietat del conde de Romanones, que era, havia estat primer ministre, i del Comillas, del marquès de Comillas, no? Que era un dels importants d'aquí. Per tant, plantejar la guerra en termes de la lluita contra l'invasor àrab, per entendre'ns, és una absurditat. És una guerra colonial en totes les de la llei.
De fet, el sentiment popular envers aquest conflicte és que es tracta d'una guerra per interessos econòmics de gent poderosa de l'Estat i que no té res a veure amb el benestar de la ciutadania. L'oposició a la guerra, al principi, no va més enllà d'algunes protestes i, de fet, l'embarcament de soldats al port de Barcelona tindrà lloc sense gaires incidents. Les notícies que arribaven del front no eren bones i les morts de soldats a Melilla són l'espurna que encén una jornada de protestes a Barcelona que aviat s'estendrà a altres municipis catalans.
Viatgem a través dels miralls de memòria per entendre la indignació, la por i la incertesa de les persones que van rebre la notícia del reclutament per anar a la guerra del Marroc i de com les successives revoltes van desencadenar el que es coneix com la Setmana Tràgica.
Atenció, atenció, senyores i senyors. Arriben darreres novetats del Navarroc. L'exèrcit espanyol cau derrotat després d'una llarga jornada d'inesgotables i acarnissades batalles a Barranc del Llop. Davant de la falta d'efectius, els soldats de reserva seran cridats a les files i hauran d'embarcar en la data establerta al port de Barcelona. No es quedin sense els seus exemplars, per saber tots els detalls.
Com que reservistes? Malparits!
Està el nen davant!
Què vol dir? Què són els reservistes?
Desgraciats! És una batalla perduda i ens envien allà igualment.
Joan!
Ens enviaran al Marroc!
Joan, per l'amor de Déu! No pot ser!
Tranquil·la, Maria, no em tocarà anar. Tot estarà bé.
No vull...
No pateixis. Estarà tot bé, amor. No ens separaran.
Marxem. Hem de fugir.
Què? A on?
Abraça'm fort. Vull sentir-te a prop. Quedem-nos així fins a l'últim moment.
Vaig perdre el meu germà a la guerra de Cuba. No em dóna la gana ara perdre també el meu fill. Què s'han pensat? Malparits. Colla de malparits.
Mare. Mare.
Tranquil. No t'espantis.
No vull anar a combatre al front. No vull que em matin.
No pateixis, fillet meu. Segur que el teu pare pot moure algun fil perquè et quedis. No t'has de moure del meu costat. I poden anar d'altres, segur.
Si us plau, mareta, no vull marxar. Oi que no hauré de marxar?
Camarades, no podem permetre aquesta injustícia.
No hem de lluitar per una causa que no és la nostra.
Ens reunirem i ens mobilitzarem com a poble.
Atenció a tothom. Des de Solidaritat Obrera us convidem a reunir-nos per organitzar una vaga contra la crida de reservistes i en contra del poder opressor. Aturem l'Estat i defensem el poble.
Aturem l'opressió i defensem el poble.
Aturem l'opressió i defensem el poble. Aturem l'opressió i defensem el poble. Aturem l'opressió i defensem el poble.
La convocatòria de protestes per part de Solidaritat Obrera aviat s'anirà de les mans i a Barcelona les protestes agafaran un caire violent quan grups desvalutadors dirigeixin la ràbia popular cap a l'Església.
El dia 24 de juliol, dos dies abans, es va constituir un comitè de vaga format per anarquistes, lerrusistes, socialistes, que va decidir convocar una vaga general pel dia 26. La resposta de la multitud desbordà el comitè de vaga. La revolta prengué un caire resurreccional no previst, sense que els partits republicans en volguessin assumir la direcció. Ningú va voler assumir la direcció. El poble, obrers, menestrals, mestresses de casa, obreres, vagabuns amb vestits estripats, tots eren els ames dels carrers. Barcelona quedà sense subministrament de gas i electricitat incomunicada i el capità general de Catalunya declarava l'estat de guerra i el governador Osorio dimitia. Només la Guàrdia Civil s'enfrontava als vaguistes.
El sentiment popular que les institucions religioses s'apropaven al poder i no pas a la gent comuna va calar fort entre els manifestants.
Si és una insurrecció tan de lluita de classes, per què no es cremen les fàbriques? I aleshores, en aquest sentit, sí que és veritat que si cremes la fàbrica, estàs cremant el teu lloc de treball. El món patronal d'aquell moment és un món patronal catòlic, molt vinculat a l'Església, però en tot cas, tornem al que dèiem, la paradoxa de aquest món patronal catòlic no es veu afectat en les seves empreses, però sí que es veu afectat els edificis religiosos, perquè són el símbol d'aquest integrisme que dona suport al món empresarial.
La gent considerava que l'Església estava al costat dels rics, això per començar. A més, l'Església estava a favor de la guerra del Marroc, perquè hi havia interessos econòmics al Marroc. I si es parla de la participació de les dones en aquella revolta, no es pot oblidar que els convents que tenien nenes i dones acollides per pobresa o per suposadament redimir-les de la mala vida, tenien oficines d'ocupació i també regentaven tallers on es manufacturava gran quantitat de gent en depunt, que a elles les pagaven una misèria i moltes dones que cosien a fàbriques i a casa consideraven que es feien competència, una competència barata i desleial. Vull dir, era tot un caldo de cultiu perquè es generés aquest sentiment anticlerical.
El Col·legi de Sant Antoni, de l'Ordre dels Escolapis, va esdevenir un símbol de la Setmana Tràgica. Va ser un dels primers, si no el primer, edifici religiós en cremar el 27 de juliol de 1909 i l'últim del que se'n van poder apagar les flames. Així i tot, aquesta escola es manté oberta avui dia, tot i que d'aquell foc només en van quedar de peu algunes parets.
El primer establiment religiós que cremen és aquest convent, no? El convent dels Escolapis de Sant Antoni, que és on hi ha, més a més, la residència dels Escolapis de Catalunya, no? I és un establiment molt gran que s'havia construït per donar cobertura i ensenyament als treballadors de l'Eixample, no? que estaven construint l'Eixample, i dels burgesos que vivien aquí, al capdavall, el Palau Güell està aquí sota, no? I per tant... I aleshores aquest és el primer que crema i curiosament és l'últim que poden apagar el dia 29. Pel que se sap, aquesta escola, per exemple, va ser cremada per xicots d'entre 14 i 20 i pico d'anys, no? Estaven afiliats a algun sindicat o algun... Pues, no, particularment, no?
Abans hem vist que Barcelona no era com la coneixem avui dia. De fet, barris com el Poblenou, Sant Andreu o Gràcia eren pobles separats del que ara coneixem com el centre de la ciutat. Això no va impedir que allà també s'hi cremessin convents i esglésies.
Aquí al Poblenou hi ha com uns tres focus. Un seria aquest que estem aquí davant, no? L'església del Clot. Una, l'església de la Immaculada Concepció, que està al carrer Llull. I després hi ha un altre focus, aquest ja superallunyat, que és el que s'anomena el barri de Pequín. I allò és un barri de barraquistes que es configura tot just acabada la guerra de Cuba i que inicialment venen xinesos i filipins que s'havien convertit al catolicisme a Cuba i a les Filipines i que, evidentment, havien estat proespanyols i que, quan acaba la guerra, emigren cap aquí i munten un barri de barraques. I aleshores, en el barri de Pequín, el que hi ha és la crema d'una església. Aquests xinesos i aquests filipins no són protagonistes de la crema d'aquesta església perquè ells són catòlics. En realitat, és gent obrera que ve pròpiament del Poblenou, que es passa per allà i aleshores cremen l'església.
Només a Barcelona i Rodalies hi va haver més de 60 convents cremats, però la Setmana Tràgica va anar molt més enllà de la capital. Sabadell, Granollers o Manresa també van viure revoltes destacades aquells dies, però la xifra de municipis on hi va haver protestes és encara més llarga.
Ens endinsem en la por i l'angoixa de la gent que va patir en primera mà les conseqüències dels aldarulls i l'opressió durant les protestes.
Estimat Toni, t'escric aquesta carta per l'urgència de la situació. Els carrers estan plens de fum i cendra. Els manifestants atrinxerats i la policia exercint pressió. No sé què fer. No tinc veu, però segueixo cridant. Ells criden. Ells alcen els seus punys sense por. Surto amb el meu cos armat i l'ànima nua. Surto perquè no tinc res a perdre. Surto amb el preu de la bala i amb el front alt. Surto fent història, encara que el meu nom no sigui recordat. Formo part de quelcom més gran. Coneixen la meva ideologia, saben qui sóc.
Interrompem la missió musical per informar que l'Església Nostra Senyora del Carme s'assuma al llistat de temples religiosos cremats en els últims dies. El cos policial està treballant per capturar els autors dels fets. A continuació, escoltem la declaració de l'Errux, membre del Partit Republicà Radical.
Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura. Destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres para civilizar la especie.
¿Qué pasa? ¿Estás bien? Per l'amor de Déu, estàs tremolant. Ha passat alguna cosa? M'estàs espantant. Teresa, digues alguna cosa.
És culpa seva. Tot és culpa seva.
De qui parles?
Que no ho estàs veient? S'han tornat bojos. Animals, ajuda'ns, germana.
Què t'han fet, Teresa?
Res, res. Estic bé. Ja ha passat.
Policia, obriu la porta.
Merda, ja són aquí.
Obriu la porta.
Beatriu, què has fet?
Xxxt, no obris. Fes alguna cosa.
Què has fet? Deixeu-la, sisplau.
Teresa!
Deixeu-la.
Endueu-vos-la. A la monja, deixeu-la al llit.
Beatriu, no. Ai, Déu meu, com hem caigut en tan profunda desgràcia. Senyor, tu que tants cops has sentit les meves oracions i pregàries, et prego que m'escoltis una vegada més. Protegeix i cuida de les meves germanes. Pare, que han honrat tan bonament el teu nom, protegeix també la Beatriu, sang de la meva sang, que cega pels seus ideals, ha deixat que els seus desitjos de justícia siguin mal influenciats pel mateix diable. Feu que paguin aquells pecadors d'ànima infama, els actes dels quals han profanat aquesta santa església i els cossos de les seves abadesses, en el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén.
La resposta de les autoritats a aquell aixecament popular va ser dura. Si bé en un primer moment la guarnició barcelonina de l'exèrcit es va negar a disparar contra els seus propis veïns i veïnes, les tropes portades d'altres llocs de l'Estat, a qui se les havia fet creure que venien a Barcelona a aplacar un moviment separatista, sí que ho van fer. El resultat, més d'un centenar de civils morts i mig miler de ferits. La setmana tràgica no havia estat una revolució organitzada. Havia estat l'esclat del descontentament popular, de la por a la misèria que deixava la guerra a les llars més humils. I precisament va ser la mateixa classe obrera la que en va pagar les conseqüències.
Parlem del balanç de víctimes. 3 morts i 27 ferits entre les forces de l'ordre. De 75 a 100 morts amb centenars de ferits entre la població civil. I es van clausurar 150 centres obrers i culturals, 6 periòdics i totes les escoles laiques, totes, es van tancar. Destaquem que l'Església i les classes dirigents van exigir duresa contra els revoltats. Només el poeta Joan Maragall va alçar la veu contra la revenja i la indiferència.
La Setmana Tràgica es convertirà en un mite. Es reforçarà aquesta idea de la Barcelona Ros de Foc, de la Barcelona Resistent. També és veritat que això permetrà un cert ascens del republicanisme, no? Que se sentirà fort i que, en definitiva, acabarà conquerint l'Ajuntament de Barcelona i tot plegat, no? I una certa decadència o un inici de la decadència del catalanisme conservador que havia estat més o menys implicat en la repressió.
Però si hi ha un nom lligat a la repressió de la Setmana Tràgica és Josep Ferrer i Guàrdia. Era un pedagog que havia creat el que s'anomenava l'Escola Moderna, un model educatiu laic que aviat va esdevenir una mena de competència de l'Església, que fins aleshores tenia pràcticament el monopoli de l'ensenyament.
Això moltes vegades no s'incideix en el tema, és una escola laica privada i que, per tant, no està pensada pels nens dels obrers, sinó que està pensat per, allò, nanos de la classe mitjana progressista. I és veritat que té un discurs, allò, pedagògic, on el tema de l'anticlericalisme, no explicitat com anticlericalisme, però explicitat com a escola laica, és molt important. Aleshores, des del món de les dretes clericals, home, és la competència. Ja anava bé culpar-lo d'algú perquè es pensava, dic, bueno, si eliminem a Ferrer i Guàrdia, s'enfonsen les escoles, l'escola moderna, l'escola laica moderna, i, per tant, continuem amb el monopoli religiós catòlic de l'educació per part de l'Església. El món governamental, les autoritats judicials i polítiques li tenien ganes, i aleshores aprofiten la vinentesa de la Setmana Tràgica per assenyalar-lo amb el dit. Amb proves o sense proves?
Ferrer va ser, doncs, una víctima de la Setmana Tràgica, no un protagonista. La fermesa que va mantenir fins a l'últim instant de la seva vida no va permetre que els soldats que li anaven a fusillar li envenessin els ulls, i mirant-los va dir el crit de «Visca l'escola moderna!». Això va reforçar la seva figura.
El capítol d'avui l'hem titulat «Barcelona Rosa de Foc», perquè aquest és el sobrenom que va rebre la ciutat després d'aquells i d'altres avalots. La memòria col·lectiva de la ciutat i de Catalunya en general va molt lligada precisament a aquesta revolta obrera, a la lluita per aconseguir la igualtat, per aconseguir drets laborals. La de la Setmana Tràgica és la història d'una derrota. Més endavant, amb altres capítols, parlarem de les grans victòries de la classe obrera. Arribem al final del primer capítol de Miralls de Memòria. Al llarg de l'episodi hem parlat amb l'Agustí Colomines i Companys, historiador i professor titular d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. També amb la Soledad Bengoetxea Echaondo, doctora en Història Contemporània i professional de la recerca històrica, així com amb en David Martínez Fiol, historiador i professor lector de la Universitat Autònoma de Barcelona. També hem viatjat de la mà del Teatre Càdiz del Prat de Llobregat a la Barcelona de 1909 per conèixer la ràbia i la indignació de les classes populars. Al pròxim capítol parlarem de com era la vida d'aquestes persones a les fàbriques i colònies industrials. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.